Consellera de Governació, Meritxell Borràs, bon dia i gràcies per ser al Món RAC1.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Hem obert amb aquest debat sobre la reforma de la Constitució, sobre obrir el meló constitucional, ara que de cop i volta, des del Partit Popular, després de tants anys de demandes, s'ha dit que potser sí, que potser sí que s'ha de tocar la Constitució. Vostè què creu, arriba tard?
Segur que arriba tard, no? Perquè jo crec que el conjunt de la ciutadania de Catalunya el que vol és poder decidir. Aquest és un tema que està claríssim, així ho ha manifestat, jo crec que majoritàriament, a través de les enquestes, però també a través doncs, dels vots, la gent i també el Parlament de Catalunya. I per tant, en aquest sentit, jo no sé si aquestes manifestacions són un element de distracció o simplement doncs, una proposta que arriba tard, segur.
Això és la por que pot tenir el Partit Popular ara a tot el procés que està vivint Catalunya, perquè, de fet, una de les peticions, que és la delimitació de les competències de les comunitats i del govern espanyol, de l'administració central, és una petició molt vella del PSOE que fa molts anys que està sobre la taula.
Bé, no sé si respon a una por del Partit Popular o una estratègia o doncs, el ministre ha anat una mica per lliure, podríem dir, perquè com a Partit Popular estrictament doncs, no hi ha cap proposta en concret, no? Però el que és segur és que el conjunt dels ciutadans de Catalunya ha pres la decisió de que vol expressar-se lliurement i, per tant, que ha de ser escoltat i aquesta és la... Vaja, això jo crec que com a govern també es té molt clar i per tant, es treballa en aquest sentit.
Però tu insisteixi, quin és el sentit que ara des del PP es digui meló constitucional sí, però sense afrontar per cap banda tot el debat territorial?
Doncs no ho sé quin és el sentit, segurament els hi hauríem de preguntar amb ells, però potser respon més a un marejar la perdiu que no pas a una voluntat ferma de fer cap altra cosa. Perquè, miri, per part del govern de Catalunya i per part del president Mas han estat reiterades les ocasions en què s'ha manifestat la voluntat de diàleg. Vostè sap que doncs, va haver-hi, doncs, en primer lloc, doncs, el que era la demanda de poder parlar sobre el pacte fiscal i aquí no va haver-hi forma... no simplement de tirar-ho endavant, sinó ni simplement d'abordar-ho d'una forma tranquil·la i amb el temps necessari per endavant. Va haver-hi un cop de porta. I quan hi han hagut les diverses i múltiples demandes per part de la ciutadania, per part dels partits polítics, per part del govern, per part del president, la resposta ha estat un no. No simplement... no el que es demana, sinó no a parlar-ne. Lo qual, en democràcia i en ple segle XXI, és com molt fort, és increïble, no? I aquesta és la situació real, que la resposta ha estat sempre no, inclús el diàleg, molt lamentable.
Eleccions el 27 de setembre. A veure, l'anunci institucional del 9N era aquest.
El 9 de novembre... tots estem convocats a la consulta popular no referendària.
Aquest que hem sentit tantes vegades, i ara l'anunci del 27S és aquest.
El 27 de setembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Canvia la veu, però vaja, la tipografia de la lletra és la mateixa, la música és la mateixa, l'estructura és la mateixa. Això per què s'ha dissenyat d'aquesta manera, consellera?
Doncs és un anunci molt efectiu, no? És un anunci molt efectiu perquè és clar, perquè fa la feina que ha de fer, que és informar, és didàctic, és senzill, i per tant, en aquest sentit, jo entenc que des de la Secretaria de Comunicació s'ha cregut que era important doncs, ser escrupolós, per una banda, amb la llei, però també molt informatiu, i és el que fa l'anunci.
Des del govern espanyol, la setmana passada, Soraya Sáenz de Santamaría, no, la setmana passada no, devia ser aquest mateix dilluns, sí. Deia, demanem que la Generalitat sigui neutral. Això implica ser neutral? O això pot ser una prova que el govern espanyol agafi per anar al Tribunal Constitucional i posi traves a les rodes de cara al 27S?
Miri, escolti'm, les traves les hem vist contínuament, per tant, no seria cap novetat, per dir-ho d'alguna manera. Ara, dit això, insisteixo, és un anunci... informatiu i molt clar, i per tant en aquest sentit escolti, sí, la música el tin-tin-tin, per dir-ho d'una manera aquest que surt de fora surt de fons, coincideix certament, però jo crec que fa la seva funció i per tant, a qui vulgui buscar tres preus al gat, doncs que ho faci.
Però és que francament sembla que vulguin encabronar el govern espanyol.
No, de cap manera. Si hi ha hagut una campanya que ha sigut efectiva i ha funcionat, doncs endavant, no?
Vostè la vam veure el dilluns al Palau de la Generalitat quan el president signava el decret. Què va sentir?
Doncs un gran honor de poder-hi ser, una gran responsabilitat també, i doncs el viure en primera persona, un fet de que molta gent doncs té ganes d'aquestes eleccions, eleccions que es presenten, evidentment, sota un decret impecable, en el qual respon a la convocatòria d'unes eleccions, però que espero amb tota sinceritat que els partits polítics i, el que és més important, el conjunt de la ciutadania el converteixin en plebiscitàries, no? I, per tant, allò que no se'ns ha deixat fer, que és fer un referèndum i escoltar doncs la ciutadania d'aquest país, ho puguem fer a través d'aquestes eleccions en què, insisteixo, la ciutadania té l'oportunitat, i espero que doncs així ho faci, de convertir-les en plebiscitàries.
Vostè és una de les responsables de tota la maquinària electoral de cara al 27S. Ens hem sorprès aquesta setmana quan hem sabut que és més barat aquestes eleccions, no?
Sí, això és
així. I això? Com s'entén?
Doncs, miri, suposo que
ho agraïm tots... molt, també, però...
Sí, creguim que des del departament també, perquè aquestes coses pesen. Doncs s'ha fet un esforç en molts àmbits, no? L'àmbit principal que disminueix és l'àmbit dels correus, perquè, doncs, bé, hi ha uns convenis nous en els quals, quan la tramesa electoral pesa menys de 50 grams, es redueix de forma important el seu cost. I, per tant, en aquest sentit, doncs hi ha una reducció de més de 6 milions d'euros. I aquesta
això vol dir que els ciutadans rebran menys papers a casa seva?
No. Això vol dir que el cost de que rebin els mateixos papers, per dir-ho d'alguna manera, serà inferior. Menys papers no ha estat possible per diversos motius. Perquè la voluntat hi era per part dels grups polítics i per part també del govern, de poder-ho fer. Però ha estat bàsicament per dos motius. Una, perquè si es feia tot amb una sola tramesa electoral, el pes de l'embustiada superaria els 50 grams i, per tant, no podríem acollir-nos...
És un tema de grams, això, no?
Sí, no podríem acollir-nos en aquesta subvenció o en aquesta ajuda, digui-li com vulgui, a que té un cost inferior a aquest enviament. I, per tant, es multiplica moltíssim i el cost seria doncs molt més elevat. Això per una banda. I per una altra, perquè tenia un risc, podríem dir, des d'un punt de vista, doncs, de poder ser... Vaja, que ens hi poguéssim posar pegues, i és que només podríem embustiar-hi aquelles formacions polítiques que tenen representació electoral i que tenen representació en el Parlament de Catalunya, i aquells que no hi són, no està clar que hi poguessin ser. I, per tant, ens haguéssim pogut posar tres peus al gat. I quan va haver-hi la reunió de les diferents formacions polítiques, perquè jo això també vull deixar clar que no ha estat una decisió unilateral del Departament de Governació, sinó que s'ha fet conjuntament amb les formacions polítiques, pels dos motius, pel tema del cost econòmic i també pel tema doncs, de la possible fricció amb la legalitat, es va optar doncs, a no fer una tramesa única.
Escolti, el cens és de 5 milions i mig de persones.
Sí.
El vot estranger representa 200.000 persones.
Pràcticament.
I ja fa molts dies que s'estan enviant missatges que el vot estranger pot ser crucial per decantar la balança en aquestes eleccions davant l'empat tècnic entre el bloc del sí i el bloc del no, diguem-ho d'aquesta manera. És un dels missatges que els hem sentit a dir a molts partits polítics. Resulta que a les últimes eleccions del Parlament de Catalunya només van votar un 6% dels electors del
exterior, de fora del país, sí.
De fora de Catalunya. Com s'arregla això?
Doncs miri, aquest és un tema que a nosaltres ens preocupa i molt, perquè en la sensació o els inputs que tenim és que en moltes ocasions no és que no es voti, que hi hagi una baixa participació des de fora de l'Estat perquè la gent no hi té interès, sinó perquè, malgrat l'interès i la voluntat de fer-ho, doncs han estat múltiples els impediments i les dificultats per fer-ho, no? I en aquest sentit, doncs nosaltres hem operat... Aviam, deixem-ho clar, aquest no és un país sobirà a dia d'avui, i per tant, no tenim competències en tot. Tenim competències en algunes coses. I amb el que fa doncs, a l'àmbit exterior, no tenim competències ni en ambaixades, ni en consolats, ni tampoc el que fa referència doncs, a tot el tema de correus. Som conscients que l'any 2012 van haver-hi molts problemes, així ho sabem, i per tant, davant d'això, nosaltres hem actuat d'una forma directa en allò que podem fer. La primera és, doncs, escolta'm, informant des del minut zero a tothom, a través de la pàgina web, a través de les xarxes, a través dels casals catalans, és a dir, escolta'm, mobilitzem-ho tot, tinguem a tothom informat, que sàpiguen els terminis, etc. I el segon element és allà on nosaltres no hi arribem, que és a Correus i a ambaixades i consulat. Què hem fet? 1. Informació. 2. Escolti'm, una carta directa a Correus, demanant que s'actuï amb perfecció i que, per tant, tot no arribi res tard, perquè ens consta que a vegades arriben les coses tard. I 2. Carta al ministre Margallo, reclamant que les coses en les ambaixades i en els consulats siguin impecables i es faciliti tot perquè la gent pugui votar.
Teniu resposta al ministre?
No, també seria massa... Jo crec que... O sigui, no hem donat temps, des que s'ha enviat la carta fins a que vostè em fa aquesta pregunta, no s'ha donat temps a resposta.
Haurem d'anar al ministeri si hi haurà resposta en els propers dies. Escolti, tota aquesta dedicació és perquè teniu constatat que la majoria del vot estranger és sobiranista?
No. Tota aquesta mobilització és perquè la gent que vol votar ha de poder votar amb normalitat. No pot ser que hi hagin pegues, que hi hagin entrebancs a que la gent voti. I això és el que es farà des del govern i des d'aquesta conselleria, no? Ajudar a que tothom pugui votar, que estigui informat, que tingui totes les informacions i, per tant, pugui exercir lliurement el seu dret a vot.
Anireu a la Meridiana l'11 de setembre?
Sí.
Temeu que la Junta Electoral hi pugui posar alguna pega pel fet que és el primer dia de la campanya electoral de les eleccions del 27S?
Miri, ja no sé el que temem i el que no temem, perquè ens han estat múltiples les pegues posades.
Sí, això com però... es fa? O sigui, si hi ha algun impediment per part de Madrid, què ha de passar amb la via lliure de l'11 de setembre?
Escolti'm, jo crec que portem molts 11 de setembre que hi ha grans manifestacions i grans mobilitzacions. Per tant, és obvi que aquí respon a una dinàmica que ja fa temps que dura en aquest país, no? Seria sorprenent que la Junta Electoral posés pegues a que hi pogués haver-hi aquesta gran manifestació pacífica, cívica, ciutadana. I, per tant, escolti'm, no vull ni imaginar-m'ho.
Per cert, què se n'han fet de les urnes del 9-N?
Doncs li he de dir que em sembla que estan ben guardades.
O sigui, no s'han destruït?
No.
Totes aquelles caixes de cartró. Val, estem compartint tertúlia aquest matí amb l'Anna Vallbona, amb l'Alejandro Tercero, amb Jaume Barberà, amb Francesc Soler. Són les 9 en punt del matí. Senyors, preguntes.
Consellera, bon dia.
Bon dia.
Aquestes eleccions són excepcionals, lògicament, se'ls vulgui donar o no un caràcter plebiscitari. La pregunta és, des del punt de vista plebiscitari, si des del punt de vista plebiscitari aquestes eleccions no han de servir per escollir un govern per una legislatura de 4 anys, per implementar un programa, és a dir, no són unes eleccions a l'ús, unes eleccions com hem vist fins ara en aquestes 10 legislatures del Parlament, potser la idea de victòria tampoc és exactament la mateixa. La meva pregunta és, pels qui consideren aquestes eleccions plebiscitàries, què vol dir guanyar les eleccions? Guanyar-les per la meitat dels vots més 1, per la meitat dels escons més 1? És a dir, quan hi ha una victòria que els faculti a vostès per tirar endavant aquest procés independentista?
Jo crec que quan ets majoritari, no? I per tant, ser majoritari amb les normes del joc que ens han donat, perquè no ens han deixat d'altres, perquè no ens han deixat fer un referèndum, amb unes eleccions en les quals s'escollirà govern, per una banda, però també... la possibilitat d'establir un marc de legalitat per tirar endavant el procés, doncs el fet simplement de que majoritàriament, o que, dit d'altra manera, els escons siguin majoritaris en el Parlament de Catalunya per tirar endavant el procés, ja està, no?
Però és una victòria una mica tramposa, és a dir, utilitzem per comptar el que són unes eleccions normals, però nosaltres les fem servir com a plebiscit, és a dir, no els donem un caràcter referendari, que seria la meitat més un dels vots.
El que és trampós és no deixar votar amb un referèndum i després dir que, miri, nosaltres establim que això s'ha de fer sota no sé quines condicions. El Parlament de Catalunya serà el que serà sobirà per fer doncs la legalitat que correspongui en cada moment i, per tant, aquest és el marc de joc. Això sí que és trampós. No deixar-te fer un referèndum i després establir unilateralment les condicions de joc. Les condicions de joc estan establertes en unes eleccions i, per tant, qui vulgui buscar tres peus al gat, que el busqui. Però, escolti'm, les coses funcionin així.
I no els fa por que quan hagin d'anar pel món, per Europa, per exemple, explicant el que vol Catalunya, no els diguin sí, però és que la meitat de la seva població no hi està d'acord amb això?
Nosaltres el que establirem és la possibilitat de que hi hagi un marc legal que permeti tirar-ho endavant i a partir d'aquí que doncs, la ciutadania pugui expressar-se amb llibertat. Aquest és el tema que des de la formació política en la que milito s'impulsa, no?
I com s'entén aquest marc legal? O sigui, per on ha d'anar aquest marc legal que diuen que s'ha de crear?
Doncs l'establirem, i en aquest sentit ja hi hauran les accions necessàries per dur-ho a terme, no?
Això després del 27S, anar a buscar... Però exactament què? Obrins una mica la llum
no,
amb això?
No, després del 27S haurem d'establir, insisteixo, aquest marc legal que ens ha de permetre avançar en el que, si obtenim la majoria doncs, parlamentària, per tirar endavant el procés al que aquest país lliurement pugui decidir el seu futur.
Això és la declaració unilateral d'independència?
Manem.
Això és la declaració unilateral d'independència?
No, jo no estic parlant d'això.
Anna Vallbona.
Sí, bon dia.
Hola, bon dia.
No, jo li volia demanar, és a dir, de cara al 27S, aquestes eleccions, si des de governació pròpiament preveuen, temen algun tipus de maniobra, intent de bloqueig per part del govern espanyol o de l'estat espanyol o dels seus tentacles, o directament o bé doncs, a través de qüestions com el que dèiem abans del vot exterior, això. És a dir, si preveieu, en certa manera, algun tipus d'intent de bloqueig, i sí, preveient això, també sou especialment curosos amb certes qüestions referides a aquestes eleccions, de dir, no diguem això, no fem allò altre, no ho sé. Això, i si després, 3 dies després del 27S, hi ha alguna consigna de dir, igualment, no fem això, no fem allò altre, no ho sé. Si es té clar què pot passar en cas, per exemple, que guanyi el Junts pel Sí.
Doncs de cara a aquestes eleccions nosaltres serem com estem sent, molt escrupolosos amb la legalitat i per tant en aquest sentit seria, vaja, jo crec que no hem d'entrar en el càlcul de que el govern espanyol vulgui fer segons quines maniobres en el sentit de que la legalitat ens empara, no? Amb l'anunci, amb la convocatòria i amb tot plegat. Respecte a això estem molt tranquils i estem actuant doncs, d'una forma correctíssima. Dit això, doncs, escolti'm, nosaltres treballem molt positivament perquè la gent pugui manifestar-se el 27 de setembre i en aquesta línia.
Però en tot cas no, és a dir, la tranquil·litat és absoluta, no...
La volem tenir, no?
Hi ha alguna consigna interna?
No, aviam, nosaltres la volem tenir. També som conscients, i abans, per exemple, parlant del vot exterior, som conscients que les coses no han funcionat sempre el bé que haurien de funcionar i que hi ha hagut pegues. D'aquí, segurament, per dir-ho clar, doncs les cartes també, no? Perquè quan un té una certa experiència i sap el que ha passat en altres ocasions, un ha de mirar de buscar-hi solucions. Solucions, per part nostra, aquelles on hi som, insisteixo, informació des del minut zero i a tothom i per totes les vies i per una altra banda també, doncs, escolti'm, una carta en la qual diem, home, esperem comptar amb la col·laboració de tothom a les ambaixades, en els consulats, també per part de correus, en què les coses no és que no s'hi poquis impegues, sinó al contrari, s'actuï diligentment perquè tot funcioni bé.
Sí que encara, perdoneu, una pregunta més respecte a la qüestió del vot exterior. Crec que vaig llegir que respecte al 2012 al vot exterior poden votar 40.000 persones més.
Efectivament.
Cosa molt significativa, suposo, també, sí. del que ha passat en el país els dos últims anys, tres últims anys, que molta gent ha hagut de buscar-se la vida a l'exterior. Però...
Són, perdó, dos elements que hauríem de valorar. Una és el nombre de persones que hi ha fora i després... Aquest element d'anar-te a apuntar per poder votar des de l'exterior, tu has de fer aquest exercici, que és de censar-te a l'exterior. I, per tant, no descartem tampoc que hi hagi una voluntat per part de la gent que està fora de poder-se garantir que podrà votar des de l'exterior. I aquest element també hi és.
No, clar, jo anava per aquí de potser aquestes 40.000 persones noves que voten, com es fa perquè per primer cop hauran de saber que com ho han de fer per votar, és a dir, com se'ls fa arribar aquesta informació.
Sí, de fet, abans que ja es convoqués les eleccions, ja en la web de la Generalitat i també a través dels casals catalans s'informava que per qualsevol persona amb qualsevol contesa electoral havia d'estar censat. De fet, qui no ho estigui abans de l'1 de juny en l'exterior, doncs ja no hi tindria dret. I de fet, doncs les informacions de quan ha d'estar censat i etcètera, etcètera, ja funcionaven, no? I s'ha mirat de ser actiu, per fer arribar doncs les informacions a tothom per tal de que qui vulgui doncs es censi i no perdi el seu dret a votar i a dir la seva en el moment en què correspongués, en aquest cas doncs el 27 de setembre, no? I insistim, aquí s'ha treballat molt des de tota la comunitat també exterior i amb la col·laboració dels casals catalans que lògicament estan en contacte amb molta de la gent del país que és fora.
Miri, hi ha un oient que es diu Sílvia Bonàs que comenta que serà a Boston del 2 de setembre fins al 9 de desembre, per tant el 27S ella serà als Estats Units. Diu, tinc dues opcions, la primera és el vot anticipat, cal anar a l'oficina de correus i sol·licitar el vot, però no arriba el vot fins al dia 7 de setembre, amb la qual cosa no li serveix. Segona, per consulat i ERTA, francament ERTA no sé què és jo.
ERTA, sí, ERTA és un sistema, hi ha dos sistemes de vot a l'estranger, un quan hi ets de forma permanent i l'altre quan hi ets només de forma temporal, i per tant tu actives el sistema ERTA, per dir-ho d'alguna manera, per votar des de fora quan no hi ets de forma permanent.
D'acord, doncs la Sílvia Bonàs diu cal inscriure's a l'ERTA al consulat pertinent, però el termini acaba el dia 29 d'agost i en el seu cas encara no estarà presencialment als Estats Units, per tant la resposta és que aquesta senyora no podrà votar, no?
Doncs efectivament.
Perquè tampoc està inscrita a cap registre exterior, perquè aquest registre, ara ho deies, va tancar el dia 1 de juny, no?
Acaba d'explicar un cas concret en què es poden donar el vot per correu, i jo crec que és d'aquests elements que haurà d'evolucionar, ja no només per aquestes eleccions, sinó per qualsevol, perquè això estava fet en un moment en què es volia ser molt garantista, que no hi poguessin haver-hi trampes, per dir-ho d'alguna manera, en l'àmbit de les votacions, però que tot això ha canviat molt, no només l'agilitat de correus que ha de tenir, per entendre'ns, encara que ens trobem amb aquests problemes de cara a les eleccions, sinó també hi ha molts països que, per exemple, la votació a través de sistemes electrònics, sistemes digitals, existeix, no?, de garantir que és aquell ciutadà, etc. I, per tant, escolti'm, això segur que, evolucionarà per millorar, perquè posar tantes pegues en aquests moments es veuen com a pegues, no?
Ara et dono la paraula,
Jaume. No respon a la lògica del món actual. I, lamentablement, i aquesta és una realitat, les lleis sempre van un pas enrere, i en aquest cas m'atreveixo a dir que uns quants.
Hi ha empreses catalanes que són capdavanteres al món en vot electrònic.
Efectivament, hi ha una empresa molt potent en aquest àmbit.
Capdavantera al món.
Efectivament, i per tant, escolti'm, doncs arreu del món això s'està instal·lant.
I per què no es tira pel dret?
Home, perquè el que volem és que aquestes eleccions puguin ser homologables, no? És a dir, si fem unes eleccions en què, imaginis, per certes petiteses un anunci, si la musiqueta s'assembla o no s'assembla, tothom ja qüestiona no sé què, imagini's que diguéssim que fora de la llei electoral espanyola, que és la que estableix com s'ha de votar, diguem que nosaltres donem per bo el vot electrònic, per més que ens garantíssim que tots estiguessin censats, que no sé quantes coses.
Miri, consellera, Xavier Grau Mateu, ja anticipo que el consulat d'Austràlia no ho posarà fàcil. Us estic escoltant des de Perth, a 3.500 quilòmetres de Melbourne, i a Austràlia, i puc assegurar que sempre he hagut de solventar temes administratius amb ells. Sempre que ho he hagut de fer ha estat un calvari. Per renovar el passaport vaig haver de desplaçar-me en persona des de Perth, 3.500 quilòmetres. Des de Singapur, no, perdó, la Maria Miralles, des d'aquí diu, la meva filla viu a Singapur, m'ha dit ara fa una estona que ha rebut una carta a l'ambaixada on li comuniquen que hi ha eleccions a Catalunya. Com a mínim aquesta carta entenem que ha anat a temps, no?
Sí, Singapur, sembla ser que allà estan més al dia.
I aquí,
doncs, insisteixo, la carta des de presidència reclamant la col·laboració per part del Ministeri d'Exteriors, perquè és bàsic, doncs, que aquest ciutadà que està a Austràlia, que expressa d'una forma tan clara que vol votar, no se li poden posar pegues, és que ha de poder votar amb tota normalitat, i aquesta és la voluntat per part del govern de Catalunya.
Alejandro, Jaume?
Deia, el tema del vot electrònic, és veritat que allò que dèiem abans en començar de reformar la Constitució, aquest és un aspecte. És un aspecte de posar-nos al dia. No té sentit que amb aquest smartphone, amb aquest telèfon intel·ligent, ara mateix es puguin fer transaccions econòmiques de centenars de milions d'euros amb un sol clic i, en canvi, no podem votar. És a dir, no, no té sentit. I aquesta és una de les raons, per exemple, d'utilitzar la tecnologia per fer la societat més democràtica.
I per això més, volem ser independents. Més aquest és el problema de la independència, que no podem votar per l'iPhone.
Tu m'has sentit a mi...
Alejandro, després de l'aix fent tertúlia.
No, perdona. Perdona, però és que sembla que volem trencar per fer un país més democràtic.
Per què introdueixes això ara aquí? Jo què ho he introduït? Pren-te alguna cosa. Teniu
aquí...
No prenguis cafè.
Gràcies, Jaume. Però, home, estem relacionant-ho tot amb el tema de l'independència.
Escolta, si és que després dieu que
Jaume,
no sé, que estem aquí tot el dia pensant...
Home, estem parlant tot el dia de la independència.
Jo parlava de fer més participativa la vida de la ciutadania en la gestió d'allò públic.
Aprofita...
I tu m'has introduït el tema independència.
Jaume, estem dient, aprofitem el trencament amb la resta d'Espanya per fer un país més democràtic. Com més democràtic? Amb totes aquestes qüestions.
Quan entrem amb això ja hi tornarem, però ara deixem aprofitar la benentesa que hi ha a la consellera.
Sí.
Consellera, el dia abans vostè n'ha parlat una mica, però l'11S, en cas que fos suspès, el govern ha arribat a imaginar-se un pla B?
És que li he de dir la veritat, em costa molt d'imaginar... Aviam, la Junta Electoral és qui ha d'establir-ho, i per tant aquest és l'àmbit. Però jo li vull recordar, per exemple, el 2012 va haver-hi convocades unes eleccions... Ai, perdoni, hi havia convocades unes eleccions i es va convocar un seguit de manifestacions polítiques concretes que tirava endavant el govern, no? I aquesta sí que era una... Aviam, es podia interpretar també com donar inscripció, com una entrada directa en el que era el joc polític, i que es van prohibir aquelles manifestacions en ple 2012. Per tant, és que no respondria a cap lògica. I sobre aquest àmbit
treballem. Però hi ha partits que han demanat la suspensió, i presentaran el recurs corresponent,
Que ho facin, veurà, que ho facin. Nosaltres volem creure que el sentit ampli i lògic, i vaja, m'ha sortit ampli, i pot semblar que vull ser generós amb el tema, i no és el cas. Escolti'm, un tema que ha vingut produint-se any rere any, no té cap sentit que en aquests moments se suspengués. Vaja, com s'ho prendria també la ciutadania, no?
No, seria... Vaja, seria... No sé com qualificar-ho, però...
Doncs,
tot és possible,
coincidim.
En la vida del Senyor.
Coincidim.
Tot és possible,
No li dic que no. No li dic que no, tot és possible, ho hem vist per part del govern espanyol, amb coses que hi ha hagut impugnacions diverses amb diversos temes, amb afloracions d'informacions a vegades que no són certes, i per tant també en aquest sentit podria ser, però jo crec que podem establir que la manifestació de l'11 de setembre podrà dur-se a terme.
Però, per exemple, si un momentet de res, si em deixeu de repreguntar, però, per exemple, ara que comentàveu això, vostè com a consellera de Governació tem que li caigui sobre una querella com a anterior consellera?
No.
El 9-N, i tenint en compte que aquest 27-S se suposa que ha de fer les funcions del 9-N, que no ho van ser.
Miri, si em permet, li explicaré una anècdota, no? Vaig explicar a casa, per dir-ho d'alguna manera, que seria la consellera de Governació, va haver-hi la broma, no? Ai, que tenen eleccions i que hauràs de convocar i tal, aviam si també estaràs carallada. Amb tota sinceritat, ja hem vist com ha funcionat amb anterioritat. Podria ser possible? Aviam, no respon a la lògica ni des del meu punt de vista el que estableix la llei, perquè, insisteixo, el decret ha estat impecable i vaja, inqüestionable. Dit això, insistim, hi ha antecedents en diferents àmbits que des del meu punt de vista no responen ni a la lògica ni a la impecabilitat.
Alejandro Tercero.
Bon dia, consellera.
Hola, bon dia.
Dues preguntes molt ràpid. Una, com pot explicar als ciutadans que Convergència vulgui liderar ara li pregunto com a dirigent, sí, també de Convergència, no? Dirà aquest procés que, en el fons, segons el full de ruta, doncs hi ha un moment en què s'ha de fer un trencament en la legalitat, segons el full de ruta que han pactat, doncs preveu. Com vol liderar aquest trencament amb la legalitat un partit que gairebé no té representació a Hospitalet, la segona ciutat de Catalunya, molt poca a Badalona, tercera ciutat de Catalunya, a Santa Coloma de Gramenet, a moltes de les principals ciutats de Catalunya, el partit que vol liderar aquest procés de trencament gairebé és marginal. Creu que això és molt democràtic? Això per un costat. Després ja li pregunto l'altre, si vol, perquè és un altre tema.
D'entrada, trencament cap, perquè establirem legalitat catalana i, per tant, en aquest sentit, jo crec que a alguns els interessa parlar de trencament, però doncs, jo crec que per respondre a la realitat hem de parlar de legalitat i legalitat catalana, el marc legal que tenim i que ens dotarem. Dit això, jo que sóc de l'Hospitalet, doncs finalment les coses es compten per majories, no? Què li sembla que Barcelona governi la senyora Colau quan a no sé quin barri ha guanyat Convergència i Unió? Doncs escolti'm, si ho vol qüestionar tot ho pot fer, eh? Però les coses funcionen per majories i per tant en aquest sentit doncs el que es decideix en un país no ho decideix un barri, no ho decideix una població de nacions, sinó que ho decideix... Miri, digui com vulgui. El que és cert és que la voluntat majoritària d'aquest país és sentir-se país i poder-se expressar, poder dir la seva i, per tant, doncs establir-nos perquè, com a mínim, doncs la gent pugui decidir. I aquest és el que entenc que s'està fent.
Alejandro,
molt ràpid l'última pregunta. El full de ruta, el que es coneix del full de ruta actual, parla de fer una declaració, o dues declaracions, una d'independència, primer sembla com una nominal, després una altra. Hi ha un procés que no està massa clar, però que arriba un moment en què s'ha de fer una desconnexió. El que no està massa clar, ni al full de ruta que està pactat, ni a tots els informes del Consell Assessor per la Transició Nacional, és què passa si quan es fa aquesta proclamació final o aquest intent de desconnexió, ja amb la llei catalana aquesta que parla vostè, què passa si després de la proclamació aquesta no es pot fer efectiva, que la clau de la independència és fer-la efectiva? Què passa si la resta del món no reconeix aquesta proclamació? I què passa si els efectius, els funcionaris de policia, jutges, etc., els funcionaris de l'Estat espanyol no volen marxar? És a dir, hi ha un punt en el que o es fa servir la força, suposo, no sé, o si, no sé, si, escolti, hem fet una proclamació d'independència, senyors guàrdies civils, marxin, sisplau. Què passa si no volen marxar? És que això no ho expliquen. Com es fa efectiva la declaració unilateral d'independència? Com es fa efectiva?
Jo, amb sinceritat, d'entrada, escolti'm, de força no n'ha parlat ningú. I, a més, hi ha precedents en el món i ben a prop, on això s'ha fet d'una forma pacífica, tranquil·la i amb tota tranquil·litat.
Quins, per exemple?
La Bàltica. Escolti'm, no ens queda...
Unilateral no va ser.
Escolti'm, no ens queda tan lluny. I a partir de que... l'àmbit en què doncs, es comença a avançar, el que s'ha de fer és explicar externament d'una forma molt, molt clara. I aquest és un tema en el qual ens hi trobaran i és on nosaltres hi treballarem intensament. I, amb sinceritat, no vulguin sembrar la por. Aquest és un tema en el que les coses es faran com s'han vingut fent fins ara, des de doncs, la necessitat d'explicar-se, la necessitat de fer-les legalment, de fer-les doncs, d'una forma majoritària i, per tant, abocant aquí doncs, la voluntat doncs, del conjunt de la ciutadania. I insisteixo, escolti'm, el que és bàsic i fonamental, i jo crec que en aquest sentit hem avançat en el que pugui haver-hi una lectura molt clara allò que passi el 27 de setembre.
Consellera, vol continuar la propera legislatura?
Vol continuar, què vol dir?
Vostè, fent la mateixa feina o encarregant-se d'algun altre departament a la Generalitat?
Bé, aquest és un tema que si continuaré o no continuaré, em fa córrer molt. No passa per les meves mans, en primer lloc. Aquesta és la voluntat, doncs, del president, que espero amb tota sinceritat que sigui el president Mas, doncs, perquè hi hagi una majoria clara en aquest sentit, i correspondrà a ell establir-ho, no?
I si el Junts pel Sí necessita pacte per governar, la renúncia d'Artur Mas a encapçalar un nou govern de la Generalitat i que es posés algú més de la llista, com Raül Romeva, al capdavant, precisament per ser president de la Generalitat, com ho veuria?
Jo crec que això no forma part dels càlculs, la veritat.
En cap cas s'ha plantejat?
No, almenys per part meva, en cap cas, i no crec que per part de ningú.
Fa vacances?
En faré uns quants dies, sí.
Setmana que ve, no?
La setmana que ve, encara que també vindré algun dia a treballar, i la propera, tota sencera.
Consellera, sort i bona feina.
Ho intentarem, moltes gràcies.
Que hi haurà molta per endavant fins al 27 de setembre. Ara tornem.